El suplement és l'aventura del cap de setmana de molts oients que ens escolten. Moltes gràcies a tots. Ara, però, és l'hora que triem per viure l'aventura, o com ho diríem això, l'aventura, la fantasia, aquell moment, aquella estona que dediquem a la ficció, a fer volar la imaginació. La setmana que ve els aficionats al manga tenen una cita important. És la 15a edició del Saló del Manga, que comença dijous a l'Hospitalet de Llobregat. I aquest any el Saló ret homenatge al desaparegut Yoshito Usui, el creador de Shin-chan.
Shin-chan.
Ara en parlarem amb el Carles Santamaria, el director del Saló. Carles, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Escolta, aquest any el Saló feu un homenatge a Yoshito Usui, que és el creador de Shin-chan, perquè a més de ser el creador de Shin-chan feia altres mangas també, eh?
Sí, bàsicament ell és conegut per la seva obra del Shin-chan, que és la que li ha donat fama, i realment és una obra llarga, complexa, i que ha estat tant un manga com un anime, o sigui, s'ha portat també al món de l'animació.
La notícia de la seva mort ha estat impactant.
Sí, va ser una notícia sobtada, perquè és un autor jove, era un autor jove, i bueno, practicant una de les seves aficions relacionades pues, amb el senderisme, va patir un accident mortal.
I tu, Carles, a què atribueixes l'èxit de Shin-chan?
Home, Shin-chan va ser un fenomen fa 5 o 6 anys, perquè era un manga molt irreverent, on un nano entremaliat, tenia 4 o 5 anys, anava a fer de corcoll a la seva mare, que era la Misae. O sigui, aquesta mena de relació tirànica o subversiva mare-fill, home, va sobtar molt a l'audiència, i a més el Shin-chan tenia pues, tot un seguit de gestos característics, el trompa-trompa, el culet-culet, que això, evidentment, amb l'audiència més infantil va impactar, perquè en seguida ho imitava amb una relativa facilitat.
Escolta, pot ser que hi hagi oients al moment que diuen a mi, el Shin-chan no m'agrada gens, per què estan parlant... Saps què et vull dir? Que tu dius sí, que és veritat que té el seu club de fans, evidentment, no?, els que el segueixen, però també hi ha molta gent, i hi ha hagut polèmica en molts països, aquí també, algunes cadenes de televisió, gent que diu, va, el Shin-chan no és precisament un bon exemple.
Home, és que el mateix Yoshito Usui deia que quan va fer el Shin-chan no estava pensant en un públic infantil, anava adreçat a un públic més adult, perquè bueno, és una reflexió sobre relacions familiars, i malgrat que Shin-chan pot semblar a estones que és un personatge més enllà d'irreverent, també la relació que té amb la seva mare té moments molt de molta complicitat. Jo recordo un episodi que la mare havia comprat unes galetes especials i el Shin-chan li volia donar les galetes maries d'aquelles que no volia, i es passava tot l'episodi del Shin-chan darrere de les galetes especials, aquestes que poden xocolata, van embolicades, i al final la mare arribava a la conclusió que el que valia la pena era compartir les galetes amb el seu fill i no esperar la visita aquella per treure-les.
Que això és una cosa d'aquelles que fan ràbia els nanos, no? Que dius, sí. que dius, no, acaba't aquestes que estan obertes,
sí,
no?
Sí, acaba la capsa
que està oberta. Però ho ha girat, diguéssim que girat és la visió del nano, però sí, aquesta complicitat. Hi ha gent que no ha entrat en el món Shin-chan, hi ha gent que només ha vist, diguéssim, la part, i això és totalment respectable, no?, del nano que veu aquells exemples i potser no processa. No? I potser, estic pensant en els Simpson, o millor també són dibuixos d'aquests per adults, potser Shin-chan hauria hagut d'anar dirigit a altres horaris, potser, o South Park, no ho sé.
Sí, South Park, o aquesta sèrie...
Però en canvi es va passar per crios.
Sí, bueno, també els Simpson els passen a 2:45 de la tarda, vull dir que és un horari que el nano que està a casa, que era dinant, ho està veient. És que, bueno, són sèries que tenen moltes lectures. El nano es pot quedar el que li agrada el Simpson amb les entremaliadures de l'amic Bart Simpson, però també hi ha un rerefons social que un públic més adult pues, veu moltes més lectures.
Abans que arribés Shin-chan, molta gent es va quedar enganxada als mangas al nostre país, però per culpa d'aquesta sèrie.
Bola de drac! En Son Goku i en Tenshin continuen lluitant. Com estava previst, en Son Goku, en Tenshin Han, en Shen i en Junior, el fill d'en Satanàs Cor Petit, han arribat a la semifinal. Anem a buscar
la bola de... Bola de drac, que ha marcat una generació, no?
Un fenomen, és un fenomen que va esclatar aquí a principis dels anys 90, si no m'equivoco, l'any 91, amb l'emissió de la sèrie precisament a Primera Catalunya TV3, i a partir d'aquí bueno, es va produir un veritable fenomen que va ser molt curiós, perquè en una primera etapa no estaven editats els mangas, i els nanos es feien els seus propis mangas, i hi havia un veritable mercat negre de venda de còmics al mercat de Sant Antoni, però per mangas dibuixats pels propis xavals que veien la sèrie de televisió. Vull dir, va ser un fenomen molt, molt fort, i que realment és el que va marcar el que és l'arribada amb tota la força del manga. Hem de pensar que també Heidi o Mark o Mazinger són mangas o són animes, però que realment va marcar que en aquell moment es consolidés el manga va ser Dragon Ball.
Potser seria el moment de definir pels oients del suplement què és un manga, perquè hem anat posant noms, però hem posat noms diferents de coses diferents. Què és un manga?
A veure, un manga és un còmic, els còmics que es fan al Japó. Vull dir, el manga és el nom que reben al Japó els còmics. Vull dir, aquí li diem historieta, li diem TVO. Al Japó li diuen manga, que té el seu nom té un origen a principis del segle XIX, que ve a significar alguna cosa així com imatges grotesques, perquè bueno, en aquella època va haver una mena de precursor d'aquest tipus de narració gràfica, que era Hokusai, que va fer un llibre que es deia Hokusai Manga, i manga tenia aquesta significació d'imatges grotesques.
Val. Mira, parlant d'imatge, els dibuixos manga tenen una estètica molt característica, d'acord? O sigui, hi ha molts tipus, però hi ha una estètica molt característica dels mangas. I una curiositat, per què aquests personatges tenen els ulls tan grossos?
Bueno, és curiós perquè si veiem l'evolució del manga abans i després de la Segona Guerra Mundial, veus que gràficament no tenen res a veure. Després de la Segona Guerra Mundial va haver-hi un autor, Osamu Tezuka, que és considerat el gran mestre i el que ha influït absolutament en tota l'evolució del manga al Japó, que estava molt influenciat per l'animació Disney del Fleischer, i aleshores va dibuixar els seus personatges amb ulls grans, amb aquells grans característics. I com és considerat el gran mestre, a partir d'ell, altres autors van seguir aquest concepte estètic. I aquesta és l'explicació. Vull dir, hi ha un autor que marca una època, que és l'Osamu Tezuka, que va treure una obra l'any 46 que es titulava La nova illa del tresor, que va ser un autèntic supervendes fenomenal al Japó, i després va treure altres còmics japonesos com Astro Boy, i va imposar un tipus d'estètica que la va seguir tothom.
I hi ha gaires mangas en català?
Sí, hi ha mangas en català perquè hi ha editors que, precisament, hi ha una cosa important que, diguéssim, aquí en la nostra televisió nacional emet sèries d'anime que després tenen els seus mangas. Llavors, conseqüentment, hi ha editors que el que han fet és treure les edicions en català i en castellà. El mateix Shin-chan es pot trobar en català, el Doraemon es pot trobar en català, Inuyasha es troba en català i altres títols.
Escolta, dijous arrenca la 15a edició del Saló del Manga i aquest any la moda japonesa és una de les grans protagonistes del Saló. Ens pots explicar això? Perquè això serà ja, dijous serà notícia, es comentarà moltíssim. Allò. Preparem els oients perquè entenguin el per què ho heu fet i tot el que voleu demostrar.
Ho hem fet perquè el Saló, a banda d'estar adreçat als aficionats del manga i de l'anime, hi ha un aspecte visual molt important. Si tu vas al Saló del Manga, veus molta gent que va caracteritzada com a personatges o inspirats en estètiques japoneses. Hi ha una estètica japonesa que es diu G-Fashion.
Japan Fashion.
Que té després d'aquesta... que ve a ser la moda jove, més atrevida i més cool, per definir-la d'alguna manera. Aquí tenim les estètiques Lolita, gòtic, visual, o sigui, les filles del Zapatero entren dins d'aquesta... de la foto aquella que es van fer, entren dins d'aquestes estètiques del gòtic Lolita. Aleshores, el que hi ha dissenyadors d'aquí que ja estan desenvolupant a partir d'aquesta tendència els seus propis models i dissenys de roba, i amb ells fan, per exemple, una exposició. I després venen les ambaixadores de la moda japonesa, poca broma, perquè estan nomenades pel Ministeri d'Afers Exteriors del Japó, i són dos models que venen cadascuna d'elles que es caracteritza d'un tipus de moda.
I els otakus? Què són els otakus?
Els otakus són els aficionats al manga.
Però aquests es disfressen de personatges manga, vols dir? Però això és diferent de la moda, que
això
dèiem,
és diferent de la moda,
de les tendències.
De les tendències, però quan vas al Saló del Manga veus realment nois i noies que segueixen aquestes tendències gòtic o lolita, perquè en els mangas també trobem aquest tipus de tendències estètiques.
Sí, és veritat. Ara, és que ara no me recordo com es diuen, n'hi ha uns que els estan fent ara per la tele que tenen aquesta estètica gòtica.
Sí.
Sí, ara, és que ara no tinc el títol al cap, però jo em van sobtar molt perquè si són fosques, té aquest punt així...
Sí, té un punt així...
una mica vampiresc.
Vampiresc, una mica crepúscul, si
però
vols.
Però són criatures i sí, també sí, tenen les seves històries d'aventures. El que passa és que... Sí, sí que és veritat. Ara no recordo el nom, sí que ho he vist de passada i em va cridar molt l'atenció. Dius que això és el corrent
És un dels corrents.
És un dels corrents,
és la corrent de gòtic, la corrent gòtica.
Jo no sé si quan es va comentar la foto aquesta de les filles de Zapatero, això algú va encertar a comentar-ho.
Sí,
jo
vaig
llegir... Ho vas sentir? Ho dic perquè jo no ho havia sentit.
En algun blog d'algun diari jo vaig llegir a un periodista que les defensava i explicava en què consistia l'estètica.
És que t'estava escoltant i pensava, ara ho entenc més. Ja sé que no potser tinc una edat que hi ha coses que... Bé, és igual, tampoc vull fer la gran, però vull dir-te que ara que ho has dit, dius, clar, aleshores se't senté més,
sí,
no? És una de les corrents dels manga, i els mangas són els que són, tu.
Exacte.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Carles. Dijous és ja la 15a edició del Saló del Manga, del 29 d'octubre al dia 1 de novembre. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al suplement.
Gràcies a vosaltres.